Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns, a les zones de la 107.7 de la FM. Ens acompanyen Christine Merlier, bon dia.
Bon dia, bonjour a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bueno, i tan bon dia, que sembla que estiguem en primavera, eh?
Oi, gairebé, no?
Ai, la Candelera, que encara riu.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia. Demà, en compte que demà baixa les temperatures, eh?
Sí, bueno.
Ui, no ens diguis això.
Bueno, home, seria, ens posaríem a les temperatures que toquen, les normals que toquen per l'època que estem.
Bueno, a veure, hi ha una altra cosa, sí? que ara no tocava.
Però no ens agrada.
I són unes tempestes espectaculars, aquesta tempesta que hi ha al Mar del Nord.
Sí, sí.
Està batent rècords històrics.
En mi país.
De registres. Una lluvia estrepitosa.
Sí, sí.
Sí, sí. No és...
En Samaló han ensenyat una tempesta d'en Samaló, unes oles impressionants.
Sí.
Impressionant.
Sí, sí, sí.
Però ens tindrem d'acostumar a veure coses que no han passat mai.
Exacte.
No,
però és que ara, qualsevol pluja ara, són 300 litres per metro quadrat, sí. 400 litres per metro quadrat.
I los vientos igual.
Si recordeu aquella gran inundació que va haver una vegada a Bonastre, aquella pluja tan bestial que es van portar fins i tot cotxes a Roda de Barà, que mai ho havia vist jo, sota, van caure simplement 100 i pic, 120 o 130 litres per metro quadrat al Bonastre. I va fer una destrossa, però una cosa espectacular.
Però hace tiempo.
Ara cauen 400 litres, s'inunda Gandia, s'indua Dènia, tota aquella zona sembla que estigui maleïda. Mallorca mateix.
Mallorca ha padecido mucho. Padecido mucho.
La meva filla ha tornat avui de Rússia, que ha anat a rodar una pel·lícula.
Sí.
Doncs han hagut d'esperar ara per tindre neu, perquè no hi havia neu.
Ah, no,
i això sí, 4 dies de neu, 18 sota 0. Però ara el Rally de Suècia s'ha hagut de córrer aquest any sense neu, quan normalment era un espectacle veure els cotxes rodant a velocitats altíssimes al bosc.
A febrer era normal que...
Pues aquest any sense neu ni gota, fang.
Sí, sí.
I ara els hi ve aquesta tempesta. Bueno, pues mira, no hi ha canvi climàtic.
Nuestro planeta está enfadado.
¿Y quién lo desenfadará?
Pues los que lo han enfadado.
Els antics,
somos nosotros.
Els antics feien sacrificis, agafaven una jove verge, sacrificaven els déus per calmar el clima o el volcà o el que sigui.
Podríamos coger algun político, por ejemplo.
Sí.
Ah, pues sí. Perquè són joves i verges.
Vinga, que comencem.
No n'hi hauria prou.
Para el bien del planeta.
Haurien de ser uns quants, eh? Amb un no n'hi hauria prou.
Doncs comencem parlant de la cancel·lació del Mobile, segons l'organització, per força major. Evidentment, això és per rebaixar indemnitzacions, no ens enganyem. Però vaja, sí que és veritat que el coronavirus era una amenaça, tot i que es deia que no hi havia problema, en principi. Mm-hmm. Però vaja, va ser un degoteig constant, no?, de baixes, i suposo que era inviable, doncs, de dur-lo a terme.
Però han bajado... muchos hoteles, la habitación, un 70%. Vale la pena venir, a Barcelona.
El que vol dir que abans l'havien pujat un 200%.
Un 200%, sí, més o menys.
Ja passa.
Bueno, quan hi ha fires i quan ells saben que han d'omplir, apreten, però el que no està escrit, no? El que és curiós, aquí fa, no sé si fa dues setmanes, ja que vam començar a dir que això del... ho atribuïm una mica a un relat una mica novel·lesc, no?, de lo del coronavirus.
Semblava una pel·lícula, sí.
Que semblava de pel·lícula, que era, es deia que era un virus que s'havia fabricat als Estats Units. I
patentado.
I ara això s'està confirmant cada dia
més. Nosaltres, en realitat, no vam dir-ho, Octavi, que encara ens poden posar una querella.
No vam dir-ho.
Vam dir que tot apuntava que les conspiracions no existien, però que això eren masses casualitats.
Nosaltres, pobres de nosaltres, que sabem?
No.
Nosaltres simplement ens vam limitar a dir el que es deia, no?, i el que llegíem als diaris i això, no?, que era, doncs, això, no?, una mica érem les víctimes col·laterals d'una guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, no?
Sí, bueno, fins a l'extrem, avui també hi havia una notícia, ens hem descuidat.
Pues cuidado con la respuesta de China, ¿eh?
Sí, s'ha d'anar en compte,
bueno,
no, això, eh?
Clar, és que és una guerra, si és una guerra, encara que sigui comercial, no deixa de ser una guerra.
El senyor Pompeo, que és el...
Pompeo?
Sí, és el cap d'exteriors d'Estats Units, que ara estava de visita, ja està anunciant a Europa que si Europa agafa la tecnologia 5G,
sí,
que els pioners són Xina, És possible que l'OTAN desaparegui perquè amb la tecnologia 5G se sospita que Xina pot espiar totes les comunicacions.
I quan ho haran igualment.
Això és un missatge sublimal a Huawei, sí, sí, que és la gran potenciadora de la tecnologia 5G, la que va més adelantada.
Sí.
Tot Europa ha comprat aquesta tecnologia.
Sí, claro.
Una de les empreses que es va retirar del mobile de les primeres és Ericsson, que era un possible rival. I jo imagino que sí, han aprofitat la benentesa perquè si no poden competir amb els xinesos, doncs es retiren, que queda més bé que no tindre una presència en un estant i fer el paper d'estrassa.
Sí.
Això es confirma. El que s'està dient cada dia és això, que Estats Units volia evitar de que aquest mobile fos l'aparador de Huawei de cara a la presentació precisament del 5G, no? D'aquesta tecnologia, i evitar que es produís. De totes maneres,
si
jo penso
igual,
que
si ara,
no aquestes coses això. Avui en dia es poden fer les presentacions de manera virtual a tot el món,
claro.
I al mateix temps. Es pot fer la presentació a Berlín i a San Francisco al mateix temps.
Exacto.
I jo crec que...
Això és imparable. Sí,
bueno, i el consumidor compra el que troba al punt de venda.
Sí, clar.
Evidentment. Però una fira com aquesta té una transcendència tan gran que ha arrossegat aquella altra fira de comunicacions que es fa a Holanda.
Sí, bueno.
L'any que ve es farà també a Barcelona.
Bueno, allò és audiovisuals, però bueno, que també és una mica...
Va tot amb el mateix paquet.
Cosí germà, sí, sí.
Vull dir que els hotels, en comptes d'estar plens durant 10 dies, no estaran durant 15.
Sí.
Perquè va una continuació de l'altra, no? Sembla?
Sí, sí, crec que sí,
Hi ha una altra cosa que també fa sospitar que hi ha alguna cosa més que un virus desconegut que de cop ha sortit en una ciutat xinesa i ha provocat pànic a tot el món. Tot plegat, oficialment, ara ja no arribarà a 2.000 morts en aquest moment. La població del món és de 7.000 milions.
Bueno, i la gripe també hace un montón de
sí,
de
clar, la gripe espanyola al final de la Primera Guerra Mundial va causar més morts.
No, però ara, cada any.
Hi ha una cosa també, un símptoma, que també indica que ja estan passant coses, o com a mínim que el món s'ha partit en dos blocs, el bloc de Xina i el bloc d'Estats Units, i els altres països van guanyant posicions. Llavors n'hi ha un que no hauria de guanyar cap posició perquè no és ni país, que és el Vaticà. Bueno, doncs resulta que Xina, la Xina popular comunista, i el Vaticà havien trencat relacions diplomàtiques a l'època de Pio XII...
Imagínate.
Perquè...
La Segunda Guerra Mundial,
sí, el govern xinès, va escollir dos o tres bisbes. Escollir bisbes, hi ha països que és prerrogativa del govern. Espanya ha posat els bisbes que li ha donat la gana a l'època de Franco.
Exacto.
Per això eren franquistes, els bisbes. Però es veu que a Xina, que hi ha catòlics, a la Xina comunista, a l'època de Mao Zedong, doncs el govern va propiciar dos bisbes. I aleshores Pio XII, que era molt intransigent en qüestions de comunisme, els va excomunicar.
Uh-huh.
I aleshores, a conseqüència d'això, el govern xinès va trencar relacions amb l'estat del Vaticà.
Ja està, i se quedó així.
Sí, i abans les relacions diplomàtiques entre Vaticà i Xina popular es van trencar. I ara, casualment, ara, aquest papa, que és jesuïta, que és molt hàbil, acaba de restablir les relacions diplomàtiques amb Xina.
No sé.
Llavors, quan veus que el Vaticà fa un moviment d'aquesta transcendència...
És curiós.
És curiós, vull dir... No,
dà per a pensar.
Si no hi ha puntada sense fil.
A veure, també cal recordar que la Xina coneixia l'existència i la gravetat d'aquest virus 15 dies abans de fer-ho públic. També el Xi Jinping ha intentat sortir-se i frenar les crítiques, però vaja, aquesta és la realitat, que potser això doncs, també ha sigut un fracàs.
Sí, igual ha pensat que no era tan...
Sabien
de la gravetat. No,
igual
no,
el virus ha descarrilat de veritat, eh?
Sabien de la gravetat.
Se les ha ido de les manos.
Sí.
I va amagar-ho durant 15 dies, que és molt de temps.
És molt.
Sí,
i també tenir en compte algunes persones hospitalitzades en quarantena que s'escapen dels hospitals.
També.
Que també, clar, això és molt poca responsabilitat. Per
a veure, com es pot organitzar una quarantena en un país de 1.500 milions d'habitants?
No sé, això serà
que està comunicat amb tot el món.
No, però ja no parlo només de la Xina, eh? Altres països,
altres països, segur, clar.
Altres països, gent que ha anat de vacances a la Xina i que doncs estaven en quarantena pel coronavirus després de tornar del viatge i que s'han escapat de l'hospital.
Sí, però imagina't, Sònia, els controls que hi ha es basen bàsicament en un augment de temperatura corporal, un dècimes de febre. Fins ara no hi ha un altre... Perquè, a més, quan tu tens símptomes, es veu que ja t'has infectat. La gravetat d'aquest virus és com si fos de disseny. Quan tu tens símptomes, quan estornudes...
Ja està.
Vull dir, ja fa temps que... I ja l'has anat passant amunt i avall. Això és incontenible.
Una setmana, 10 dies. Sí.
Però ja veuràs que quan aquesta epidèmia salti als Estats Units, quan s'estengui pels Estats Units, que tard o aviat s'extendrà...
La vacuna apareix en 24
hores. En 24 hores hi haurà
24
vacuna.
Hores.
Si no, em decepcionarien els americans, que són gent de grans recursos.
Sí, bueno, i moltes vegades són gent que ni saben que tenen la malaltia i l'estan propagant, perquè a vegades, home, un no es pot escapar d'un hospital i ja sap que la té, no? Però n'hi ha que potser no saben que la tenen i l'estan propagant sense voler, no?
Així és que...
El que ens hem d'acostumar, i nosaltres aquí, sobretot a Catalunya, ja tenim prou experiència amb les declaracions governamentals, és que ja... Cada vegada la guerra és més bruta, la guerra de comunicacions és més bruta, la guerra comercial cada vegada és més bruta.
La política
I les guerres cruentes, quan interessa es difuminen i quan no interessa no. L'altre dia, amb un bombardeig, aquest pobre país, que és el Iemen, 40 morts amb un bombardeig, així per les bones, però 40 morts són 40 morts. Si haguessin 40 morts als Estats Units... amb un atac terrorista, faria això 50.000 vegades la volta al món. Però, en canvi, es bombardeja un poble allà perdut al sud d'Aràbia Saudita
que nadie piensa
i ningú hi fa ni importància, com quan explota un cotxe bomba a Bagdad, ja no és ni notícia. No. I potser ha matat a 80 persones. No, és... Bueno, estem vivint el món de l'any 2000...
Sí, és nostra societat, ha funcionat.
Sí.
Nos bombardean de coses horroroses i...
Claro.
De totes formes, hi ha diversos tipus de guerra actualment. O sigui, hi ha guerres que no...
Guerrilles, que
són bombes que exploten a llocs on no hi ha comunicacions, però també hi ha altres tipus de guerra, que són les guerres judicials, els tribunals de comptes...
Hi ha algun país que tingui guerra judicial o la justícia feta servir com a arma?
En tenim un de molt a prop. Sí?
No se m'hagués ocorregut
mai.
Sí. No sé si n'hi ha d'altres. Bueno, segur que n'hi ha d'altres, també, Però la veritat és que no té bona pinta, això,
Sí, no. Mira,
en tot cas, les conseqüències doncs, de l'anul·lació del Mobile són moltíssimes i les pèrdues econòmiques, no cal dir-ho.
Hi ha hagut una persona que ha sortit beneficiada del Mobile. Sí, la teia també sortia de la Vanguardia, que és el rei d'Espanya. Hi havia un comentari xungo que posava, el rei com màscara. Aquest any s'ha lliurat d'inaugurar el Mobile, s'ha estalviat la bronca i s'ha estalviat la fotografia del rei d'Espanya amb una mascareta visitant un estant.
La desgràcia d'uns hacen las felicidades de los demás y ya está.
Bueno, la reina Letícia que ha portat una mascareta de disseny, no?
Vols dir?
Por supuesto.
Home, a joc amb els vestits... Una mascareta... Encara que faria moda, mira.
Qué malo eres, ¿eh?
Home, la veritat és que...
No, és un comentario machista, ¿eh?
Jo sóc contemplador de la realitat actual.
Muy machista, ¿eh?
Tu agafes el diari, Cristín, agafes qualsevol diari seriós, una visita d'estat. Ara aquests han d'anar als Estats Units. El mes que ve van als Estats Units, rep el...
Pero es que son reyes.
Bueno,
¿has oído hablar de que es un rey, tú?
Des de que vaig perdre la innocència, ja no passen per casa els reis. Doncs...
És que no sabe, no li han explicat el que és un
doncs, rei. Tu agafes la crònica d'un viatge oficial dels reis d'Espanya i veuràs que del tema polític hi dediquen una línia, perquè és que no hi ha més, i això sí, del vestuari de la reina Letícia, que s'hi portava un vestido rosa, con flecos i no sé què més, i de cuerpo alto, i això en mitja pàgina.
Bueno, és així.
La veritat és que les conseqüències són imprevisibles en tots els camps, no? Restaurants, hotels, taxis...
Sí, és un palo.
empreses, com aquesta, una empresa de Gavà que havia de fer tot, el, tot el guarniment de flors. Sí. Resulta que, no sé si ho vau veure, també, que van anunciar per internet que es venien les flors que estaven preparades per guarnir el mobile.
Todo, eh?
I es veu com dues hores ho van vendre tot.
Que l'embotellament, a l'embotellament, sí, a l'autopista de Castelldefels, sí, per anar a comprar.
Jo tengo amigos que han ido. Sí.
Ara, siguem conscients d'una cosa.
Jo no sé si era més barat o era el preu
però
de cost.
Però lo han comprado todo. Octavi.
Tot ho han comprat. Això és imaginació, no? Jo penso que l'emprenedor català és molt imaginatiu,
sí,
no?
Octavi, siguem conscients d'una cosa. Llàgrimes poques, també,
Llàgrimes poques.
L'organització és estrangera, però aquest congrés se celebra a Espanya.
Del mobile,
a Barcelona, el mobile, sí. I és una activitat privada. Sí. Quan tu ets empresari i vas a una activitat privada, tens l'esperança de tindre beneficis si ho fas bé, però tens un risc,
sí,
que no ho facis bé, o bé que t'anulin, com ha passat ara, com les companyies aèries,
el
amb
evento,
els bitllets, els hotels i tal. És activitat
però
privada.
Però hi ha seguros, no? No hi ha seguros per a
bueno, això el que els ha contractat.
Home, evidentment que hi ha assegurances.
Ara vindrà la batalla, perquè això de dir força major és la paraula clau, perquè les assegurances, quan és una força major, pues es veu que no tenen de pagar. No. I aquí està el tema, no? Perquè diran, bueno, quina força major és? Perquè totes les entitats o administracions sanitàries, sí, diuen que no tenia cap sentit anular l'avent per una qüestió sanitària, sí, perquè aquí no hi havia cap perill, no? Tant la Generalitat com l'Organització Mundial de la Salut, tothom ha dit que no hi havia cap sentit. I això ha quedat demostrat. Per tant, les companyies d'assegurances i, clar, els organitzadors van dir, bueno, ara què diem? Què diem? Bueno, doncs força major, ja està. Bueno, força major, ara veurem, no? Jo suposo que aquí hi haurà litigis bastant llargs i bastanta batalla.
Són fruits de l'activitat privada. Tu contractes una assegurança i has de mirar també que l'assegurança et cobreixi la pòlissa. Per causa de força major, el que sigui, com quan t'anulen un vol, si tens les vacances programades, t'anulen un vol, t'ho envien tot a fer punyetes, a lo millor salvaràs el vol, però el paquet de vacances, això ho perds, perquè l'hoteler diu, a mi que m'explica, haver agafat un altre avió.
Sí, sí.
Mira, aquí la que ha sortit ben parada, i em sap molt de greu, perquè això és una decisió molt dura de prendre, suspendre el mobile o no.
Sí, sí.
I en certa forma, també potser aquesta decisió també hagués hagut d'estar compartida o prendre-la la pròpia alcaldia de Barcelona. Sí. Bueno, en aquest cas, Hospitalet, que es fa Hospitalet, això. Però, bueno, els ha lliurat de prendre una decisió.
No, l'empresa, han dit que no tenia cap sentit anul·lar-ho per qüestió sanitària.
S'han
ni l'alcaldessa de Barcelona ni l'alcaldessa de l'Hospitalet. Vale, totes dues ho han dit.
S'han posat molt bé, han quedat molt elegantes i molt bé, perquè elles no s'han mullat les plomes i s'han estalviat el problema. Imagineu-vos, per alguna desgràcia, que hi ha contagi durant el mobile.
Ahí.
Home.
Entonces, eso hubiera sido...
Podia haver sigut perfectament factible.
Sí.
Aleshores, el sidral que queia sobre Barcelona...
Que no quieren... Per moltes mesures de seguretat que es vulguin o que es pretenien prendre.
És inevitable.
No, exacte.
És inevitable. Llavors, imagineu-se la imatge... La imatge per Catalunya i per Barcelona...
Sí.
Si hagués... La pròpia Espanya se'ns hagués tirat a sobre.
No s'han querido arriesgar.
Imprudència, per no perdre el negoci, s'han jugat la vida de la gent i tal. Per tant... Mira, el que, desgraciadament, el negociant que ha intentat fer un negoci no li ha sortit bé, ja li sortirà bé altres vegades.
Exacte, la pròxima vegada.
El problema és que aquí venien els xinos, no? I jo crec que els altres han dit, no, si van els xinos jo no hi vaig, no? No ho sé, suposo que és això, no?
Sí.
Perquè a la Fira d'Amsterdam s'ha fet amb tota normalitat i la setmana que ve, que hi ha el Saló de l'Automòbil a Ginebra, també no hi ha ningú que hagi, ni li hagi passat pel cap de suspendre'l, no?
No,
i tant. Bueno, què passa? Vols dir que hauria pogut passar alguna cosa? No sé.
El risc hi és. Ara, doncs, suposo que hauran fet valoració exhaustiva i hauran decidit, doncs, el millor, el que han pensat que era millor, no sé.
Sí.
Sí, i també un mobile sense grans companyies, quin sentit
té? Bueno, no, clar, clar. És que el problema... Jo crec que aquest és el problema, no? Que es van començar a donar de baixa i això va ser un degoteig que va anar caient, caient. I, esclar, fer un aconteixement així sense més de la meitat, o per lo menys els més importants expositors...
Són les companyies, que l'han provocat.
Jo crec que han provocat ells, no?
I ho ha provocat tot l'avalanxa de companyies americanes potents, una darrere l'altra, que van cancel·lar.
Clar,
començant per Amazon, no?
Sí.
I aleshores, és com si les companyies americanes han actuat a l'unísono, que es diu, tots a la vegada. És com si algú se'ls hagués dit, no balláis.
Exacto, eso no se ha de hacer, ya está.
I no han anat.
Doncs vinga.
El que està clar és que la política hi ha ficat el nas com amb tot ara ja.
Sí.
Segur, això segur, eh? Sí, aquí hi ha política darrere, segur.
Pues seguirà ficant el nas... Sònia, perquè podem enllaçar amb el senyor de l'ensaïma del cap, no? El senyor Trump.
Bé, no anava a parlar del Trump, ara, precisament.
L'ensaïma del cap? Està bé, això.
No, és que seguirà la política.
Doncs vinga, avui Carme Forcadell ha sortit per primer cop de la presó.
Ah, sí.
En aplicació de l'article 100.2. Pot sortir 3 dies entre setmana, durant 9 hores, per fer voluntariat i concretament per cuidar de la seva mare.
Pues
el missatge que ha posat a Twitter l'expresidenta del Parlament ha sigut persistim.
Sí, malgrat que la Fiscalia estan molt enrabiats perquè diuen que no s'han penedit, no, es veu que això a mi em recorda molt a l'època de la Inquisició, no? El segle XV-XVI, que deien, escolti, vostè es penedeix del que ha fet? Diu, no, escolti, si això no vinga, la foguera, no?
Sí.
Bueno, pues això és una mica això,
no?
Com pot ser que la Fiscalia... És que això no et pot obligar a ningú a persistir de les teves idees. Això és una cosa inquisitorial, és algo que, bueno...
És una humiliació.
És com una humiliació.
És que los quieren humiliar.
I a més en Cuixart, que també ha visitat la seva pròpia empresa i tal, també està amb treballs humanitaris i amb permís, doncs va ser el que va dir amb tots els nassos, ho tornarem a fer.
Sí.
Además dicen esto, o sea que...
Però també ho va dir en Junqueras, ho tornarem a fer en Junqueras.
No, ho han dit tots, si ho han dit tots, ho han dit tots.
Són coherentes
perquè
ells no, idees.
Ells estan convençuts que no han comès cap delicte, i no solament ells, sinó una part de la població de Catalunya, no? I fins i tot una part d'Espanya, també.
Bueno, fixeu-se la sutilesa d'aquesta maniobra, que nosaltres ara hem donat la notícia de que Carme Forcadell ha sortit de la presó, i realment estem tots molt contents.
Sí,
però
sincerament
no ens ha agafat per sorpresa.
Con sus ideas...
Remunteu-se només fa 15 dies. Això era impossible.
Sí, és verdad.
Fa 15 dies era somiar truites...
Però si van a salir todos, yo lo vuelvo a decir.
Tots sortien, sí.
Es cuestión de tiempo.
O sigui, estàs insinuant que això potser ve de la taula de negociació, ja? Entre Esquerra...
Sí, ahí,
bueno, Esquerra i el PSOE.
Jo estic intentant lligar fils.
Sí,
i m'ha sortit un cordill.
El que passa que la Fiscalia ho està intentant...
Sí, qui és el fiscal general? Que encara no actua, eh? Qui és el fiscal general de l'Estat?
Dolores Delgado, ara.
Vale, ja està.
Socialista.
Aquesta és la mestressa,
sí,
no?
Sí, bueno, la mestressa. Mestressa, això de la mestressa...
La jefa.
Jo tinc una mica els dubtes, de que sigui la mestressa, perquè...
Però, qui paga? Qui paga el sou dels jutges? A veure...
Què diu ara?
Aquí entramos en...
Que són funcionaris? Qui paga el sou dels funcionaris? L'Estat?
Sí, bueno, l'Estat sí, però el càrrec, qui els hi dona, el càrrec?
No, avui s'ajunten amb el Casado, el Sánchez i el Casado,
perquè
es veu que han de decidir...
Nada.
Han de decidir posicions.
Nada.
Vale, ja hem acabat, doncs, dels presos. Ara anem amb l'altre tema. Vinga, segueix, Antoni.
Pues nada.
Bueno,
yo digo que nada. El otro es un...
Hem canviat
de... Sí, anem d'aquí cap allà i fem un poti-poti, que al final és un desordre.
El otro es de hormigón, no...
Bueno, això, aquest espai radiofònic és una conversa entre gent.
Sí, por eso hablamos todos a la vez.
Entre ciutadans.
Evidentment, però pot ser ordenada, la conversa.
Sí, però és que estan les emociones i la passió.
Les converses entre ciutadans no són mai ordenades.
És que el problema...
Muy apasionados en esta mesa.
El problema és que els temes estan entrelligats.
Sí, sí, tot. Tot podem lligar-ho. Vinga.
En les tertúlies entre els ciutadans, els bars, també se salta d'un tema a l'altre.
Home, però no estem en un bar, no comparis.
I normalment sempre guanya el que crida més, no el que té més raó.
Home, aquí no crida ningú.
Aquí no crida ningú.
Bueno, para mí el señor Casado no está a la altura de la situación, ni mucho menos. Y el señor Sánchez,
sí.
Ahora se me había ido su apellido. Su ambigüedad no sé tampoco si puede ser muy factible en esta historia, pero Casado nada, nada.
Bueno, la ambigüedad puede ser una ina.
Sí, para él lo es, pero también es resbaladizo según qué cosas.
Lo está fent servir. Bueno, es que lo que volen es enganchar-lo. Tant gent del seu partit com gent de l'oposició el volen enganchar.
Què vol dir enganchar?
Enganxar, fer-lo tropeçar,
fer-lo saltar,
posar-li
entrebancs
a la seva gestió.
Treure-se'l del mig,
vaja. Perquè l'ambigüedat se presta, esto. Se presta a muchas cosas.
Quan es tracta de governar un país, l'oposició ha de ser lleal. Tu has perdut a la presidència, molt bé, però tu has de col·laborar en portar el país
nada,
endavant.
Nada.
Això és el que es fa en un país normal.
Zero.
Aquí l'oposició només fa que posar-li entrebancs i dificultats al president de govern.
És que no sabe hacer otra cosa.
Qualsevol cosa que el president de govern faci en Catalunya, automàticament l'oposició està en contra. Només tens que veure'ls.
L'oposició...
I gent del seu propi partit.
Exacte, això anava a dir. I gent que estan a dins del seu partit.
Nada, un desastre. De aquí no saldrà absolutament nada.
Aleshores, el senyor Sánchez, realment, jo penso que és amb molta intel·ligència, perquè tonto no és. Quan tu arribes a secretari general del partit que ha guanyat les eleccions, pot ser-ho tot. Excepte tonto.
Pero Sánchez lo que hace va el otro va a quedar mal.
El Casado?
Oui. Va a quedar mal.
Sí,
claro. Es lo que quiere Sánchez.
Sí.
Él lo sabe, Sánchez, con quién está.
En teoría el Casado vol distanciar-se, no?, de Vox i Ciutadans.
Sí, pero...
Ara?
Sí, pero...
Ara?
¿Y para ir dónde? A ver, para...
No ho sé.
Pues...
Ell diu, diu que es vol centrar, no?, en el centro. Ara el partido se va situar en el centro, no?
Sí.
Quan en realitat poc temps, però vaja, el senyor Sánchez també fa molt poc temps que semblava Vox, perquè diuen que alguns socialistes potser es passaran a Vox, no?
No pot ser, no lo entiendo esto. Estas son cosas que me...
Bueno, home... Més duresa contra els catalans.
És una evolució molt especial.
I més presó i res de...
És una mutació molt rara, no?
Sí, i prohibir els llaços grocs als ajuntaments i el Tribunal de Comptes...
Tu eres muy exagerado.
Arruïnant a tota la gent que els hi fa nosa. Bueno, no sé això quin tipus de política és aquesta.
No, Vox no.
No, i la venjança. Algú de vosaltres ha mencionat la paraula venjança.
Sí.
Ara, per exemple, el propi Santi Vila... paga les conseqüències del seu acte perquè l'embarguen. I abans, esclar, la Generalitat tampoc no l'ajudarà.
Avui hi ha un article molt bo al diari Ara, del Vicenç Villatoro, que el tinc també en el Facebook, que parla de justícia o venjança. I hi ha una manera molt clara de saber si és justícia o si és venjança. La justícia normalment dicta la seva sentència i un cop dictada la sentència, doncs ja està, ja representa que la cosa ha quedat saldada, no? En canvi, la venjança sempre vol més, sempre vol més. Si et posen 10 anys de presó, en voldries 15. I si li donen un permís, això és il·legal. I si l'habitació de la cel·la de la presó té 10 metres, hauria de tenir no només 5. I si els deixen sortir per berenar, no, haurien d'estar... O sigui, sempre en volen més, sempre en volen més. Llavors, és quan la cosa és venjança, no? Mm. En canvi, quan és justícia, pues, hi ha una sentència...
La justícia no tiene nada que ver ni con,
justícia,
con los sentimientos.
Sí, no, però llavors ja hi ha uns permisos, hi ha uns reglaments penitenciaris, i si vas complint tot això, pues, no hi ha res més a dir, no? Perquè la justícia pues, ja està feta i ha complert el seu... Però quan és venjança, les coses canvien...
És
la manera de veure-ho, no?
Tots esteu molt centrats en Catalunya, la sortida dels presos catalans, que xipatapim, i oblidem també que el senyor Rodrigo Rato, que també ha complert una part de la condemna,
ja sale.
Sembla que té un permís ara per sortir.
I el senyor Gagarin?
I encara
però
està
no
pendent...
se'n parla massa, no?
No, i encara està pendent de judicis i ha complert una part de la condena. És que l'altre dia el vaig entreveure per la tele que ja estava amb la maleteta pel pati. No
haciendo
sé.
Negocios,
sí,
o
em va semblar sentir que podia optar aviat a un permís domiciliari, sí.
Com el senyor Gagarin, també, no?
Sí, també fa treball, sí.
Bueno,
una cosa és robar i l'altra cosa és tindre idees.
Sí.
Ja està.
El curiós és que el Tribunal de Cuentas resulta que està intentant arruïnar 30 i pico de persones que diuen que han malversat i els hi posa una fiança que no se sap ni per què, perquè no hi ha res demostrat ni res, però bueno...
I no puede hacer esto así.
Quants milions, i ho poden fer així. I el que és curiós és que en el cas de la corrupció del Partit Popular, de la Gürtel, tot això, no van trobar mai res allà. Allà no van veure mai cap problema.
Bueno,
no?
Ara...
I en canvi ara han vist problemes, però sense demostrar res, perquè el president del govern, senyor Rajoy, en aquells moments, i el senyor Montoro van dir que no s'havia gastat ni un euro, i això ho van dir públicament per totes les televisions, que no s'havia gastat ni un euro amb el referèndum.
Però ara aviat sabrem la veritat moltes coses, perquè el propi senyor Rajoy, que tu menciones, i el senyor Aznar han d'anar a declarar un judici.
Sí, bueno, però i què?
El de Zaplana? Bueno,
és que si no diuen la veritat, van perjudicar.
Qual? El de Zaplana?
El de la Gürtel, sí.
I el senyor Rajoy, ja sé el que dirà, que no se'n recorda de res.
Que no sap res.
Que no sap res i que no se'n recorda... El que és curiós és que diu que no se'n recorda de res, però fa 4 dies que va treure un llibre de les seves memòries.
O que no sabe.
Es veu que per fer el llibre sí que es van recordar de tot.
Home, perquè ho tenia tot apuntat.
Home, que li deixin els apunts allà al judici, també, i vagi mirant, home.
Bueno, torno al que deia darrere. Qui paga la justícia? Qui paga el sou dels funcionaris de la justícia?
Bueno, ja,
sí, però
ja
torno
vamos
a dir,
a ver,
qui els hi dona el càrrec, eh? Qui li dona el càrrec?
Sí, bueno, però si no ho fan bé, se'ls ha de suspendre d'empleu i sou, no?
Això de que no ho fan bé ho dius tu. Ells diuen que ho fan fantàsticament bé.
Clar, sí. És la teva opinió.
Clar, és la teva opinió.
Sí, sí.
Clar, clar.
Bueno, pues a les empreses, quan hi ha dubtes aquestes, demanes un informe, que facin un informe, llavors tu avalues l'informe.
I qui fa l'informe?
Ells han de fer ells.
Veo mucha niebla, yo, ¿eh? Estoy en la niebla total, yo.
Niebla total.
No veo ni a 2 metros.
Bueno, amb això tindrem temes de tertúlia per una temporada.
Sí, no ho dubtem.
Bueno, el cert és que la cúpula judicial s'ha de renovar perquè ja porten els seus càrrecs prorrogats des de no sé quan. I
sí.
El que passa que, bueno, no ho sé.
Sí,
no...
Aquest organisme, la justícia és com un alien que es reprodueix a si mateix.
Sí,
perquè el president del Tribunal Suprem, que està en funcions des de fa quasi 2 anys, està nomenant càrrecs.
Sí, I què càrrecs?
Sutils i estratègics importants.
Sí, clar. No de porter, no són de porter els càrrecs.
Bueno.
Presidents dels tribunals superiors de justícia de les comunitats, presidents de les audiències provincials, presidents d'això, presidents d'allò...
Sí, sí, clar, tota la trama.
Va col·locant.
I molts diuen, segons diuen, perquè jo no hi entenc res, però diuen que va ser en el moment de que el govern estava en funcions, amb la qual cosa
no
s'hi podia oposar. Perquè no estava en funció.
¿Verdad que hay para 20 años?
Això van dir, sí, sí. Que teníem,
socorro, madre
que teníem
mía,
blindats.
Pues
aquesta...
Bueno, però sempre hi ha el que deien un parche per un descosido.
Un roto per un descosido.
Un roto per un descosido, sí. Si es tracta de fer un terrabastall...
Un
terremot o una... remenar-ho tot, sempre tenim la premsa i la televisió que sempre et faran una campanya.
Bueno.
Tu no et preocupis.
Bueno.
Si aquest país van ser capaços de fer sortir amb els peus per davant el rei emèrit del seu càrrec, tu no et preocupis, que aquí no hi ha figura que aguanti. Eh?
Bueno.
Es filtra el que sigui necessari, si no s'inventa.
S'inventa, exacte. Somos creativos.
Per això estan les xarxes.
Bueno, de moment hi ha 3 magistrats del Tribunal Constitucional que amb els seus vots particulars es veu que estan fent la punyeta als altres. Sí,
clar,
sí,
però mira...
Sí. I, bueno, no sé, de moment són 3, sobre, em sembla que són 12, bueno, de moment hi ha 3 que s'oposen a moltes coses d'aquestes perquè veuen que la cosa acabarà malament, no?
Sí. En fi.
Bueno, això, no sé, ja està.
Ja està.
I hemos dado la vuelta.
Va, canviem de tema.
No sé a quin tema.
Vinga, anem a parlar de l'eutanàsia. Podria ser una realitat, no?
Sí. Aquesta és la tercera vegada que aquesta patata calenta surt, eh? Perquè les altres dues vegades que s'estava començant a debatre, per canvis estructurals, eleccions o el que fos, es van...
Sí.
Ara baixem a acabar la definitiva, no?
Sí.
Això em sembla que hi ha molts països, ja hi és, però sí, crec que s'ha d'anar molt, molt en compte, perquè, és clar, per possibles fraus...
És delicado, és molt delicado.
Hi pot haver gent que per falta de coneixement o d'estar amb les seves condicions mentals, doncs puguin ser manipulats per gent que vulgui aprofitar-se de la situació, no?
Bueno, però sempre...
Ha d'haver un control molt
sí,
severo.
Sí, un control.
Amb aquest projecte de llei sempre hi ha l'autorització del Consell Mèdic de l'hospital o del centre d'on es practica.
Hi ha diverses autoritzacions, sí.
I fins i tot hi ha metges que poden deixar de fer-ho per una qüestió
d'objecció
de consciència.
De la mateixa manera que amb la llei de l'avort va passar exactament el mateix.
Sí, sí.
Hi ha metges que no, en
no
consciència...
Quieren.
No volen practicar l'avort,
sí.
I que l'avort no és obligatori.
No, és que no debe ser obligatori.
És un dret del ciutadà. L'únic que es fa amb aquesta llei és regular una demanda social,
sí.
Que el que necessiti acollir-se al dret de l'eutanàsia ho podrà fer, i el que no vulgui amb tot el seu dret no ho farà, vull dir, això és... Però s'ha de regular.
Clar, no és obligatori, no? Vull dir, que hi hagi una llei de l'avortament no vol dir que tothom hagi d'avortar. O de la mateixa manera que si hi ha una llei de divorci no vol dir que t'hagis de divorciar obligatòriament, no?
La oposició lo va caricaturar otra vez y van a decir barbaridades otra vez y bueno, claro.
Bueno, sempre... Si l'oposició fos leal, miraria el bé públic, però l'oposició l'únic que vol és fer caure el govern per ocupar ell el seu lloc.
Pues sí que estamos
bien. És així, doncs ja està, no cal donar-li voltes.
Ir más allá, no.
Claro, aquí està.
No hacen ni política, vaya.
Sí, aleshores, al final no oblidem mai que el Congrés de Diputats és la representació dels ciutadans. En certa forma, aquests polítics representen els ciutadans i estan debatent un tema que està al carrer.
Sí.
I tots, a prop, desgraciadament, hem tingut casos de
No todos, que, no todos. Bueno, hay mucha gente que no son muy conscientes del problema.
No, però bueno,
no,
qui hem tingut malalts en fase terminal a prop...
Sí, molts són... Ja. És perquè no s'hi han trobat,
Exacto.
Sí, sí.
Exacto.
O tu
és una
mateix,
experiència
sí.
que hay que vivir, per entender.
Sí, 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 sí. Llavors, clar, és un... Si el ciutadà ho pensa, doncs això, aquest pensament, ha d'anar reflectat, vulguis o no vulguis, a l'Assemblea, a la Càmera.
Sí.
I si això es tradueix amb una llei, doncs endavant.
És una resposta al dolor, al final de la vida,
claro,
con mucho dolor, con desesperación. És una resposta, és asequible i està disponible para el que quiera, el que... Y nada más, el que no quiere, pues no pasa nada.
No, pues que més actualment ja podem començar a córrer el risc en determinades circumstàncies, ja que comencés a haver una espècie de turisme molt
fort. Això lo habrá porque...
Gent que se'n vagi a un altre país, on l'eutanàsia sigui lliure.
Mucha gente en Francia... En Francia no sé, l'eutanàsia ahora sí o no.
No.
A Suïssa.
No,
a
França no.
I a Bèlgica.
A Bèlgica.
Bèlgica funciona molt
bueno,
bé.
Tenim tots la memòria molt fresca quan les senyores que volien avortar, doncs només tenien que passar la frontera
o
agafar un avió per anar a Londres,
a Londres,
a Amsterdam,
a Londres,
o altres llocs.
Després en França, també.
I si no, es practicaven avorts clandestins al país, i això encara és més hipòcrita
però
i més
perillós. Però França és conservadora todavía, con muchas cosas.
Sí.
Jo crec que aquí la pregunta és vida o qualitat de vida.
Exacto. No,
són dues coses diferents.
Sí,
Si tenim clar aquest concepte, perquè una cosa és vida, viure, morir o viure,
i
l'altre plat de la balança és qualitat de vida.
Sí.
I llavors hem d'estar d'acord amb una de les dues coses.
Hombre, a veces persones que estan 20 i 30 anys ahí sufriendo cada dia, constantemente.
Sufrint ells, sufrint tots els que estan al seu voltant.
Que no hi ha salida.
No serà fàcil.
No.
Aquesta llei no serà fàcil, Costarà moltíssim tirar-la endavant.
I no deve ser fàcil,
No ha de ser fàcil. No.
Home, ha d'estar molt ben meditat, tot això.
Està molt ben regulat, molt ben meditat.
És molt grave, esto.
Sí, i sobretot hi ha d'existir la pròpia voluntat amb condicions mentals correctes.
Sí, evidentment.
És difícil. Els consells mèdics, sobretot al principi, haurem de treballar molt.
Confiem, doncs, que ho facin.
Aliviar les persones que realment...
La llei s'ha d'adaptar als temps, com ho hauria de fer-ho també la Constitució.
A la Constitució, sí.
S'ha d'adaptar al temps.
Vinga, que vull parlar de l'agricultura, també.
Ui, los agricultores. Can. En Francia estan igual que aquí, eh? Està tot igual, eh?
Abans Roda era un poble agrícola, eh? Ara ja no ho és.
I l'agricultura... Com molts. I l'agricultura és algo, por mi parte, muy respetable, no sé, es algo muy importante para una sociedad, la agricultura.
Es que si no eres agricultura o cultura pecuaria, tú morirías de gana.
Es que exacto, no sé, eso tendría que estar muy cuidado, muy cuidado.
L'únic que passa també, els pagesos tenen tot el dret del món, que amb el que treuen de profit del seu treball, apenas poden viure. I si no hi haguessin subsidis europeus, no viurien. I els subsidis europeus no cobreixen tots els productes agrícoles.
En Francia les tiran huevos porque utilizan pesticidas. La gente está en contra, se han vuelto en contra de ellos. O sea, también eso es problemático, también, ¿no? O sea, ha de haber aquí una especie de mutación, ¿eh?, por parte de los dos lados, ¿eh? Pero tampoco puede ser que estén utilizando... No, pero es verdad. Sí. Estos productos que son horribles, que hacen daño a la gente, simplemente por producir. Eso no puede ser. Es que no puede ser.
Atenció, Cristina.
Cristín, no li canvies el nom.
Cristín, sí. Atenció, Cristín, perquè aquest és un tema molt delicat.
Ja no sé.
Pensa una cosa. Quan tu, consumidora, vas al supermercat o vas a comprar un producte, vols que aquest producte estigui en perfectes condicions.
Sí, però és que no sabes com està aquello. És bonito, és el color, la forma, el papelito...
Tu vols que estigui en bones condicions i ben presentat?
No, ben presentat me da igual.
Perquè estàs pagant un preu per aquest article.
Ben presentat me da igual. Más bien prefiero que no esté ben presentat.
Els productes fitosanitaris, no es diguis pesticides, digue'ls fitosanitaris.
Sí, no. Tenen, pesticides, dicen.
Tenen la propietat...
Està parlant d'un ingeniero,
De que la producció, del camp, que és un producte natural, arribi en perfectes condicions d'aspecte, de sabor i de garantia...
Garantia no tiene.
A les teves mans, la té.
No.
Sí.
No.
Home.
No.
Fins i tot hi ha aquesta traçabilitat. Les grans superfícies que et venen producte, o les botigues, tenen traçabilitat del producte. Tu, quan compres un ou... Fíjate que la closca ya está
pues
el número.
Pues hablemos también de esto, de los huevos.
La closca ya está el número.
Hablemos de esto también.
El menjar que compres tu envasat, pues encara que sigui un enciam, té la suficient informació com per deduir fins i tot de quin pagès ha sortit.
Tienen la información que quieren poner.
És obligatòria, la rotulació és obligatòria.
Que tenemos derecho a recibir. Lo que les interesa, ponen. Lo que les interesa, Ahora, no sabemos todos los productos químicos que han entrado ahí, las manipulaciones, todo eso no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo han estado en una cámara fría? Todo eso no lo sabemos. Y eso pertenece a la garantía del producto y a la calidad del producto.
Aquí un dels problemes també és el tema dels preus. Vull dir, els pagesos diuen que els estan pagant pel seu producte...
Una misèria.
És una misèria i que no cobreixen ni les despeses que ells tenen.
Aquest
no?
és el problema pel pagès. Jo conec
un senyor que té 1.000 oliveres a la província d'Osca i aquelles olives es fan malbé cada any perquè diu que si ella ha de pagar algú per recollir aquelles olives, el que després li paguen no li cobreix. Ha de posar diners, per tant, no li interessa. No? I això va ser la manifestació. Aquesta setmana hi ha hagut una manifestació a Lleida amb 500 tractors i 1.500 persones. I diuen que la crisi de preus és el problema que hi ha.
Però perquè, que canviar el sistema.
Clar, és que no s'ha de canviar el sistema o s'han d'eliminar... Ja sabem que des que culls una fruita o un producte del camp fins que arriba a les mans del consumidor
no
ha de passar per un transport, una comercialització, etc. Però, esclar, aquí entremig hi ha gent que potser s'estan forrant i el pobre pagès que és el que treballa, és el que té de posar diners, perquè no oblidem que les subvencions que venen d'Europa, la majoria d'elles arriben a les grans explotacions. Els senyors que tenen moltes explotacions i reben unes subvencions molt grans, per exemple, l'altre dia sortia el fill de la duquesa d'Alba, que deia, no, mai, jo sóc un petit empresari que he tingut una herència, i
una herència, t'he dit.
I aquest senyor, pues, resulta que que és, bueno, és un empresari agrícola, i aquest senyor rep una quantitat de subvencions a base de bé, i els pobres pagesos que estan treballant cada dia, aquests ja ni els hi arriba, això.
A veure, Octavi, de les subvencions agràries de la Comunitat Europea, que és un dels capítols més grans de despesa de la Comunitat Europea, el 40% de les subvencions agràries se les emporta a França. Per què se les emporta a França? Perquè França, fins i tot els petits pagesos, tenen la suficient preparació com per presentar la seva sol·licitud de subvenció. El camp francès està molt ben preparat.
Está cambiando mucho, ¿eh?
Però
Cristina, el tipo de agricultura en Francia...
El pagès,
el pagès francès...
Home, però no em diguis que el pagès català no presenta subvencions perquè no sap presentar-les.
No. Els pagesos catalans treballen molt bé el tema de les subvencions. La llàstima és que no ens funcionen bé les associacions aquí, a part d'algunes cooperatives. Sempre estem a lo mateix. El pagès individual molt difícilment arribarà per la seva compte a presentar la documentació correctament partint de la subvenció. Si estigués agrupat...
Però vols dir que no estan agrupats, la majoria?
Moltes cooperatives sabem com han funcionat.
Jo crec que no, Sònia. Jo crec que no, eh?
Igual que França, estan molt ben associats, aquí a Espanya em sembla que els hi falla. I a Catalunya i a Navarra, dintre de tot, en saben. I a València també en saben. I a Múrcia també. Però a Andalusia i demés encara estan molt lluny d'Europa. El gran problema sempre és el mateix, la formació.
Jo crec que una mica de raó sí que té l'Antoni, eh?
Per una banda.
Jo crec que sí, eh?
No, que pot ser, no dic que no.
En canvi, per exemple, és immoral que hi hagi cultius que no són productius, que sí que han demanat subvenció i se'ls hi ha donat, i aquests són els grans terratinents que hi ha. Jo me'n recordo la producció de lino a la Manxa, que també estava en mans de dos o tres oligarques. Vull dir, van presentar una subvenció, la Comunitat Europea era generosa amb el camp, els hi va donar, i realment, en realitat, és un ingrés.
Bueno,
però aquí també nosaltres tenim molt a fer, eh?
Exacto,
perquè no comprem,
no
comprem productes locals.
Eso iba
a decir
yo.
Nosaltres també tenim molt a fer. Nosaltres anem a comprar a una gran superfície.
No tenemos que ir ahí.
Penso una cosa, sí que podem escollir la gran superfície d'on anem a comprar.
No.
Quan anem a comprar una poma, tu mires per la televisió i hi ha una avalanxa de pomes que venen del sud Tirol, el Tirol del sud, el nord d'Itàlia.
Sí, exacte.
I aleshores...
Ara les volen posar de moda, no, aquí? Perquè veig que hi ha anuncis i tot.
De les pomes del sud Tirol? Home, i tant, fa molt temps, ja que s'anuncien per la televisió.
Ah, però és que no veig la televisió, es nota.
Tu vas...
Ara vaig veure l'anunci.
Tu vas a comprar i veus un article impecablement posat, brillant, la poma, molt bé.
Pues fuera, yo me voy corriendo cuando veo esto.
Cristín,
no me interesa este tipo de
producto.
És plàstico, això.
Si aquesta gran superfície o botiga o colmado no tenen el que tu busques, te n'has d'anar a buscar
yo voy al productor.
A un altre.
No, yo voy al productor.
No, si tu pots trobar el productor...
Yo, mis verduras y mi fruta la voy a comprar al productor. Sí. Si quieres, lo encuentras. Aunque vives en una gran ciudad.
Escolta'm una cosa.
Lo encuentras.
Tu que ets francesa, amb això et xapó pels francesos.
En Francia cada vez es más.
Sí. Tu vas per la carretera, contínuament t'anuncien les pomes del nostre hort.
Sí,
del terroir,
sí. A França, sí.
Aquí també, vas per la carretera nacional.
I la gent responde.
Vas per la carretera nacional, a la que passes l'Ordal, per exemple, al port de l'Ordal, i baixes cap a Vilafranca, i et trobes els préssecs de l'Ordal, i els pagesos et venen a peu de carretera la caixa amb els préssecs i tal. Però pensa que tu, quan compres un article a una gran superfície, si compres un quilo de pomes, normalment totes les pomes d'aquest quilo estan perfectes. Si tu compres
no
una caixa...
No estan perfectes. Bueno, tu tienes una idea de la perfecció que és totalment superficial.
Si tu compres, a vegades, menjar al peu de carretera, tots sabem que a vegades hi ha peces tarades.
¿Cuántas veces has comido?
Les mermes són importants.
Una fruta que no tiene gusto y que tiene una imagen preciosa.
Ah, sí,
y
sí,
no
sí.
Tiene gusto.
Les bananes de Sud-amèrica.
Perquè ha estat molts dies amb una càmera, això segur.
I igual no ha visto el sol,
Però qui compra bananes de Sud-amèrica, per favor, en sèrio?
Exacto, sí.
En sèrio, que les compres?
Sí, sí. Hi ha gent que...
Jo m'ho menjo tot.
Jo a veces la compro perquè no me doy cuenta.
Hi ha bananes de Sud-amèrica, hi ha plàtanos de Canàries. Una banana de Sud-amèrica...
Però Canàries és aquí.
Una banana de Sud-amèrica...
Jo compro plàtan de Canàries.
Sí. Claro. No, són molt bons i molt gustosos. Home. Però no oblidem mai que moltes vegades estan xafats i, de més...
I què?
Té menys apariència.
Però si no passa nada con la apariencia.
No, no passa res.
Ell és l'apariència, el que...
És que l'està obsessionat amb l'apariència.
Jo sóc un consumidor. Que quan,
veure,
quan paga un preu vol un producte que sigui maco.
No, pues no, no. Tiene que ser bueno. Aquesta Tiene setmana... que ser auténtico, por dentro, no por fuera.
Aquesta setmana ha corregut una notícia, no sé si és veritat o no, que hi ha un centre comercial que ven taronges i mandarines de Sud-àfrica, Àfrica del Sud,
sí.
I canvia l'etiqueta i posa que són d'espanyoles, de València.
Això és un frau.
Això
si fos veritat ja si hagués caigut un puro sobre. No?
Això és un frau.
Tu creus que hi ha tant de control com per això? He dit abans de començar que no sé si era veritat, eh? Però ha corregut aquesta notícia aquesta setmana. Segurament ho heu vist al Facebook.
Però algo passarà. Jo si no, realment és així, algo passarà, hombre.
Sí, evidentment.
Si és un fraude.
Bueno,
i als meus temps que treballava molt en aquest sector, amb els additius alimentaris i tal, havia vist, per exemple, les diferències entre zumo i nèctar i de més, que, no, que quan els enganxaven les multes eren de pronòstic, eh?
Claro.
A veure, va, que també vull parlar d'un altre tema que sortia avui a la portada de La Vanguardia, surt, vaja, perquè Lleó clava per independitzar-se de Castella.
Sí, aquí ja vam donar la notícia.
Sí, vam fer la manifestació.
Multitudinària.
50.000 persones.
Multitudinària, exactament.
50.000
I què deien? Deien autonomia, país lleonès o quina meravella, Lleó sense Castella.
Bueno.
Ui, són perversos.
Que es van poder escoltar.
Mica,
en aquesta manifestació.
Jo com a català estic contentíssim. Estic contentíssim d'haver contribuït
a dar aquesta idea, no?
Sí, expandre el concepte de llibertat.
El virus.
I recordo certs dinars a Tordesillas.
El virus de la independència.
No, independència no. Que el ciutadà comença a pensar.
A pensar.
Ara,
a
León,
sí,
ara, després de 40 anys, ara a León pensen que per què hem d'anar a Valladolid a fer una gestió quan no podíem fer León.
Però és que han pensado de una manera muy fuerte, de golpe, ¿eh?
I quan tu viatges de, quan tu viatges de Valladolid a León...
Eso no sé, yo no suelo hacer esto.
A tot arreu de Castella hi ha autovies, excepte de Valladolid a León, que no fa falta perquè hi ha una carretera plana,
que funciona bien.
I rapidíssima, que has d'anar en
si
compte
no
amb el radar,
falta,
no?
Si no fa falta.
I recte, sense cap curva, no?
Precisament el que has d'anar en compte és amb el radar. Però ara se senten discriminats els de León, perquè diuen que les activitats de León són més properes a les que hi havia tant a la banda de Galícia, la Galícia agrícola, com Astúries, quan hi havia mineria, i en canvi els han posat en una comarca com Castella, que és bàsicament agrària. Clar, és que també els de León obliden que és León, Zamora i Salamanca, perquè potser la capital d'aquesta no és León, hauria de ser Salamanca, que és una ciutat més important que León. Però bueno, això vol dir que el ciutadà
de
León ja comença a pensar.
Seguiremos. Sí.
Nosaltres haurem de dir a por ellos, ara, quan
vagi... A por ellos, no? A por ellos
la policia local...
I que hagan construir una cárcel para ponerlos todos dentro, ahora, eh?
Sí.
Bueno, la gent s'està donant compte d'aquest estat que està muntat d'una manera centralista en tots els aspectes, no? Aglutinant tot el que és tota l'economia, les comunicacions, que totes són radials des de Madrid i que no hi ha comunicacions entre... I, bueno, que la gent s'està començant a donar compte que estem en un país que és una suma de nacionalitats i això n'hi ha que no els hi cap al cap.
I de cultures, i de llengües, i de moltes coses.
Clar, de cultures i llengües.
Però
això és un tesoro. Comunicacions van totalment dirigides des de Madrid per controlar les colònies.
Bueno, i França, què? En París és igual.
Fiquem una notícia aquí que va relacionada amb això. Tant arriba a ser el poder centralista, que no sé si us heu enterat, que ja estan construint l'AVE de Santander.
Ah, sí?
Sí, han començat les obres. Però no arribarà a Santander, arribarà a l'Arc del Rei.
Ah, como aquí a la Secuita, ¿no?
Sí,
directamente...
Sí, per això és perquè Madrid estigui més a prop de Santander o perquè el senyor Revilla estigui content.
Bueno,
amb temps rècord, hem fet el projecte i han començat les obres. Sortia a la revista de Renfe, Via Libre, el que la pugui consultar, ho veurà.
Tu li és la d'això de Renfe?
Jo la leo, sí.
Ui, mare, és molt interessant. Vinga, anem amb altres temes. Cristín, de què ens volies parlar, tu?
Bueno, yo, a ver, a la gente que le guste la ópera, que hay bastante gente, cada vez hay más, que es un poco caro, esto es verdad, ir al liceo, ¿eh? Sí, cuesta un poquito. Bueno, hacer una hucha para pensar en esto. Están haciendo, van a hacer La Clemenza de Tito. Es una obra de Mozart, muy bonita. Pero sobre todo, aparte de la belleza de la obra musical, está el montaje. El montaje es excepcional, es muy guapo, de David McVicar. Es conocido y sus montajes valen la pena. Es un tema político, es un tema también muy actual, que digamos que en esta obra se perdona o no se perdona al enemigo político, ¿eh? Eso es un tema muy de hoy, ¿eh?
Muy actual,
de hoy,
¿eh? Sí,
así que tenemos que ir a
perdón
verlo.
Perdón o venganza, ¿eh?
Exacto.
Sí, lo que decíamos
antes. Curioso,
¿eh? Sí.
Pues esto quería decir.
Molt bé.
Vamos a la ópera.
Així que ens recomanes anar a l'òpera.
Sí. Molt
bé. Sort de la Cristina, que ens recomana aconteixements...
Divertimento, no?
Culturals i que enriqueixen una mica la nostra cultura, perquè el que parlem aquí sempre, malauradament, són males notícies, almenys en la seva majoria.
No, comentem les notícies, si són dolentes, mala sort.
Sí, sí. És que quasi sempre ho són.
Ah, bueno.
Vinga, si no, no seria... Octavi.
No, jo volia... Aquesta no és tan dolenta. Resulta que hi ha un xicot a Andorra que ha fet un projecte perquè arribi el tren a Andorra.
Ai, sí.
Primer, és un noi bastant jove, ha acabat la seva carrera d'enginyer i tothom se'l prenia una mica així a cachondeo. Bueno, arribar a Andorra el tren... No? Però ara resulta que el govern s'ha fixat en això i ha dit, home, doncs no és tan mala idea. I estan fent el projecte i s'està estudiant. Ah. Seria una prolongació de la línia Puigcerdà a la Tour de Querol per tota la vall del Segre, que va des de Puigcerdà fins a la Seu d'Urgell, i entraria a través d'algun túnel que es podria fer i arribaria el tren fins a Sant Julià de Lòria. O sigui que, bueno... No és tan descabellat, eh?
És un projecte que fa molts anys que estan donant voltes,
però ara s'està estudiant, eh? I és bastant viable, el que passa que s'hauria de reforçar i millorar molt la línia aquesta de Puigcerdà, que la veritat és que és un desastre, però si es millorés aquesta línia, home, seria un tren factible, estaria molt bé.
Mira, amb el millor dels casos, el viatge entre Andorra i Barcelona seria de 4 hores, suposant que s'hi reclés
molt
bé la línia.
Bueno, amb la línia actual, sí. Amb la
4
línia
hores
actual,
per anar d'Andorra.
Amb la línia actual,
bé,
sí.
Bé, si no tens pressa, què passa?
Bueno, mira.
Els andorrans, tenien un altre projecte, que era fer un túnel, que anés cap a Hospitalet, perquè de l'Andorra s'ha de fer un túnel bastant llarg al Pirineu. Avui no és cap problema fer un túnel de 6 quilòmetres o 7, en aquella època sí, però ara seria fàcil, però esclar, s'hauries de connectar amb els ferrocarrils francesos i és una línia molt secundària per França.
La línia de la Tour de Querol.
És una línia molt... França està abandonant el ferrocarril local.
Sí, totalment.
No, llavors, és utòpic.
Bueno, si és la Tour de Querol, és la mateixa línia aquesta. És aquesta línia, és la mateixa.
Sí,
podria connectar
a la Tour de Querol... Però en comptes d'enganxar-la per Puigcerdà, per la Tour és més a prop.
Però el que s'hauria de fer és millorar aquestes línies, cosa que avui en dia, amb les tecnologies que hi ha, es podrien fer, i fer trens d'alta velocitat. Per què no? Per què no? Si es milloren aquestes
línies. Els trens d'alta velocitat no pugen muntanyes. Lo de Santander, l'AVE Santander.
Això és verdad.
No pugen muntanyes.
No.
Vinga, va, Antoni.
Mira, primer un homenatge al lector Kirk Douglas, que amb els seus 103 anys ens ha deixat aquesta setmana.
Sí.
Era un gran actor d'aquests de caràcter. Quan era Espartaco, ell era Espartaco.
Sí,
és verdad. I quan era Vikingo, ell era Vikingo. Un gran actor, descansi en pau. I el seu fill continua. I després, per altra banda, jo protesto perquè hi ha una campanya a les xarxes contra l'actriu Conchita Velasco. Fa una obra, ha estrenat una obra de teatre.
Què li passa?
Conchita Velasco...
Antoni, que hem d'acabar.
Sí, sembla ser que va fer uns comentaris despectius a Catalunya i se li està fent el boicot.
Bé, les persones públiques doncs tenen aquestes coses, que de vegades reben pel bé i de vegades doncs reben el revés.
Jo penso anar-lo a veure i em reservo el dret d'aplaudir.
Doncs ja ens ho explicaràs. Fins la setmana que ve. Adéu.
Vinga, adéu.
Adéu.